en el COI,
l'hora del medi ambient.
When the moon on a cloud cast. Molt bona vesprada. En aquesta jornada de neu tornem a obrir l'hora del medi ambient per parlar d'una qüestió més que preocupant. Hem estat a la zona zero de Xilella fastidiosa a la província. El bacteri que amenaça la continuïtat del nostre paisatge, ja que afecta directament als ametllers que ofereixen a finals de l'hivern i principis de primavera una de les imatges més espectaculars que la natura pot donar en aquesta comarca. Eixa zona zero, eixa parcel·la de Guadalest, des d'on s'ha escampat el bacteri fins a municipis del comtat, com Balones, com Fageca o com Famorca, allí ha estat aquesta mateixa setmana Ismael Mayor. Molt bona vesprada.
Què tal, Quique? Bona vesprada.
D'allí, paisatge espectacular, res de res.
No.
I si ho és pel contrari, no?
Sí, perquè només arribar a la zona l'impacte ambiental comença a sentir-se. Molts desbancals, ja no n'hi ha res, sinó mala herba. La zona zero està coberta de restes d'ametllers triturats. No està net. On abans havia vida, ara hi ha desolació, tot arrasat. De fons, el castell de Guadalest, que és el testic del mal que està fent-se en aquella zona, que veu com a poc els bancals van quedant-se blancs perquè sols es veu la terra. Una fotografia ben distinta al que ha sigut tota aquella zona. No es veu ametller en flor, una imatge que predominava a aquestes dates. Ha desaparegut tot. L'impacte a peu de bancal és molt més fort quan estàs ahí, i ahí vam estar.
Ràdio Alcoi ha volgut ser testimoni directe d'un drama que està afectant a molts productors d'ametlla. Ismael, has parlat amb Adolfo Ribes i amb Tere Alemany.
Sí, allí vam estar, en la mateixa zona zero on va començar tot.
De seguida escoltem eixa entrevista. També hem citat al nostre climatòleg, al professor de la Universitat d'Alacant, a Enrique Moltó, per a formular una pregunta molt concreta i també veure quina és la predicció per al proper cap de setmana, que sembla força interessant després de la nevada d'aquest matí, que, atenció, pot ser un joc de xiquets en comparació del que passa entre diumenge i dilluns. Són els continguts bàsics d'un programa que comencem, com sempre, saludant al nostre amic i company Paco Pascual. Molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Bon espectacle aquest matí amb la neu, eh?
Sí, sí, ha sigut una meravella veure nevar. Una cosa tan normal, però tan, a voltes, tan escassa en aquestes zones.
Han gaudit bona cosa. I ara gaudirem de bona música.
Sí, perquè anem a escoltar música xinesa composta en el segle XIX. De colores persiguiendo la luna, del compositor Ren Wan-ah. Un títol molt poètic, però una música molt relaxant i suggeridora en un dia plenament invernal.
Sí, molt adient per a una jornada com la d'avui. Paco, moltíssimes gràcies.
A vosaltres sempre.
A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
Hem estat aquesta setmana a la zona zero de Xilella Fastidiosa, la primera parcel·la on es va detectar la presència del bacteri a la província d'Alacant, a Guadalest. D'allí ha començat a expandir-se fins a arribar a la comarca, a parcel·les de Balones, de Fageca o de Famorca. Un bacteri que amenaça l'ametler i, per extensió, amenaça el paisatge. Un paisatge que ja és inexistent amb la meravella dels ametlers en flor en aquesta parcel·la de Guadalest, que ha visitat el nostre company Ismael Mayor per parlar amb Adolfo Ribes, portaveu de la plataforma d'afectats per Xilella i per la tècnica de l'Associació de Joves Agricultors d'Alacant, Tere Alemany. Aquesta ha sigut la conversa que hem entès sobre el terreny en la zona zero de Xilella.
Adolfo, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Hola, què tal, Tere? Bona vesprada.
Hola, bones.
Bueno, pues estem així on es va produir el primer foco de la Xilella. Com va començar tot?
Bé, esta zona, aquestes parcel·les que estem ara veient, de Xafant, és on va començar la Xilella, on la conselleria diu que en agost del 2017 troba els primers positius de Xilella fastidiosa, i és el primer que va erradicar des del primer treball d'erradicació que ha fet la conselleria. El cas és que el llaurador que duia esta parcel·la que està enxafant feia des del 2012 que estava enviant mostres a diversos organismes per veure què li passava als seus arbres, perquè ell sabia que passava algo que no era l'habitual en altres parcel·les que té. I sempre havien donat negatiu en Xilella fastidiosa, a pesar de que ens diuen que han aplegat inclús a fer 17.000 proves abans de detectar el primer brot, pues sempre havia donat negatiu esta parcel·la, hasta que en agost de l'any passat dona positiu i se li diu, bueno, pues que té Xilella fastidiosa i que hi ha que erradicar tota la parcel·la més 100 metres alrededor, que és el protocol que marca la Unió Europea en aquests casos. És un poc sospitós que des del 2012 estos arbres no estiguen bé i ara en el 2017 tinguin Xilella fastidiosa i abans no. Aleshores pensem que la Xilella fastidiosa està a la província d'Alacant. Pensem que en més llocs que la província d'Alacant, però no tenim aquesta certesa en l'actualitat, ara direm per què, però des del 2012 aquests arbres estan infectats de Xilella fastidiosa, en la qual l'àmbit d'infecció pot ser molt més gran que el que ens estan dient en aquests moments.
Com es dona compte un llaurador?
Bàsicament per falta de producció. Es pot confundir en sequera, es pot confundir en altres enfermetats que tenen els ametlers. De fet, l'home que duia esta terra no sabia el nom, no sabia que era, no sospitava que era Xilella fastidiosa, perquè en el 2012 ningú teníem informació sobre, ningú que no siguem, que no foren tècnics, tenim informació sobre Xilella fastidiosa. De fet, se li van proposar diverses altres enfermetats que finalment no han sigut. Se va tractar esta parcel·la per a altres coses que no millorava, hasta que ara diuen que, bueno, diuen no, s'ha de demostrar que Xilella fastidiosa i han tingut que erradicar esta zona.
De molts ametllers estem parlant, en total de tots els casos que han hagut.
Bé, així és que hi ha que entrar un poc més a fons. La conselleria, des de que es detecta això, diu que ha fet oficialment reconeix que ha fet alrededor de 8.000 proves, no anteriorment a detectar-se això. N'ha publicat 2.300 i d'aixes 2.300 eixen 126 proves positives, el qual vol dir que si ha publicat 2.300 i eixen 126, estem parlant d'un 5 o un 6%. Hasta els altres 8.000 No sabem. En aquestes 126 proves que han donat positiu en l'actualitat, hi ha 74 municipis de la muntanya d'Alacant afectats, 74 municipis del comtat, Marina Alta i Marina Baixa. Si en 126 positius hi ha 74 municipis afectats, quan traguen els altres 6.000 o 5.000 i pico proves que es falten a traure i que no sabem què esperen a traure, pues això pot ser una autèntica debacle. Hi ha en 126 positius i 74 municipis afectats, ja pensem que ja és hora de canviar el protocol d'erradicació per un altre protocol que es denomina de contenció, perquè el protocol d'erradicació no funciona, està demostrat que no funciona, està antiquat i no s'aplica en ningú altre lloc del món. Sols s'aplica, sols estan aplicant-nos-lo a les llauraors d'Ametler, de la muntanya d'Alacant. A ningú altre lloc del món. Vostès o gens poden dir, és que no, hi ha Xileia en altres llocs del món, hi ha Xileia a tot arreu del món, però podien focalitzar-ho en Brasil, els Estats Units, i en Europa n'hi ha en França, n'hi ha un poquiu en Alemanya, n'hi ha molta en Itàlia, i n'hi ha en les Illes Balears, i a tots aquests llocs el que es fan són protocols de contenció. El que es fa és intentar contindre la Xileia fastidiosa mitjançant altres mitjos que no siga arrencar arbres sans. El llaurador és el primer que no vol tindre arbres infectats a les seues parcel·les ni que se li infecten més, inclús d'altres coses que no siguen ametllers. Però, clar, llevar arbres sans que no està demostrat que tinguin la bactèria és molt dur. Pensen vostès que un arbre infectat significa 100 metres de ràdio alrededor, tot erradicat. 100 metres des de sillons de vostres cases poden parecer pocs, però ara estem així en la parcel·la a erradicar i són molts, molts, molts diners, moltes pèrdues.
Sí, perquè ara mateix el protocol ara és ixe, no? Ben, ara mateix estem davant del terreny i està absolutament triturat. És una... Bueno, no es veu absolutament res. De fet, jo he preguntat, però això eren tot ametllers? Sí, sí. Això eren tot ametllers i ara no n'hi ha absolutament res, sinó que mala herba, que és la que ha crescut després.
Mala herba i el que han deixat de triturar, que han deixat unes rames com el braç, que a veure això quan el dia que se puga tornar a cultivar, que tu tindràs que netejar a costa de la teva butxaca també. Sí, això com diu vostè, eren arbres en plena producció, que sí, que pareixia que tenien algun problema, no tots, però bueno, no està justificat. Quan sols tenien publicat esta parcel·la, quan era algo, pensàvem, els llauradors de la zona des del principi vam saber que teníem un problema gros, perquè no el teníem des de 2017, el teníem almenys des de 2012, perquè coneixem a este home i sabem que és un bon llaurador i que sabia que tenia problemes a la seva parcel·la. Quan detectaren en esta parcel·la Xileia fastidiosa, que ja teníem algun coneixement, perquè pues, a poc a poc t'has d'anar informant, bé, quan detecten que així hi ha Xileia fastidiosa, els llauradors ja sabem que a tota la muntanya de l'Alacant hi ha Xileia fastidiosa. Perquè si està des de 2012 i tal com diuen, bueno, pues l'insecte vector va transmitint-ho de planta a planta, encara que és un poc complicat, no és com altres infeccions, no, és una bactèria, no és un virus, bé, ja ens assustàrem i ja sabíem que anàvem a tindre molts altres positius. Ara, és que tenim en l'actualitat, torna a dir, ja són més que suficients com per a canviar de protocol o de... com a manera de treballar, per a que tot el món ho entenga, ¿vale? Erradicar absolutament tot no val per a res, simplement per a fer pèrdues al llaurador. Per certes indemnitzacions encara no s'han aprovat, hi ha un borrador que les indemnitzacions són ridícules i bueno, prometem-nos que hi haurà unes indemnitzacions que ho aprovaran pronte, però de moment ni ho han aprovat ni, bueno, este home per exemple li ho arrencaren en agost i no ha cobrat evidentment. I una altra cosa molt important, a este home li comunicaren que anaven a arrencar-li el dia després d'arrencar-li-ho. O sea, lo cual és molt, molt fort, que una administració, la que siga, tinc igual autonòmica, nacional, europea, la que siga, et comunique que van arrencar els arbres el dia després d'arrencar-te-los, és molt fort. En l'actualitat estan comunicant-ho en temps, no en forma, però en temps sí, però a este home en concret, a este i als veïns, es ho arrencaren abans de comunicar-los.
Tere, el tema del comtat, de la zona del comtat, com està ara mateix?
Bueno, Balones va ser el primer brot que va eixir, que pertany al tercer foco, que diu l'administració, i després van tenir la sorpresa de que va eixir Fageca i Famorca, també. Entonces, en concret, estos ja és del tercer brot i quart brot, estan fent recursos d'alçada, perquè, òbviament, conforme ha dit Adolfo, no, el llaurador no està dispost, ni nosaltres com a organització agrària estem dispostos a permetre que els arbres sants siguin triturats de la forma que són triturats, sense ninguna solució. És a dir, està massa demostrat que el protocol d'erradicació no soluciona la xilella, i encara que l'administració diga que estan basant-se en la normativa europea, l'article 6 marca el protocol d'erradicació, però l'article 7 marca el protocol de contenció. Per tant, sí que es podria canviar, però per això tant Madrid com València tenen que estar dispostos a sol·licitar-ho, i a fecha d'avui tant Madrid com València han venut a la província d'Alacant per llevar-se de damunt, per complir en Europa de forma que no es denunciïn, i ja està.
Els llauradors com estan responent a tot això?
Els llauradors, nosaltres estem acompanyant-los, des del primer moment han cregut que era necessari que tingueren un recolzament, i òbviament quan recebixen una carta en la qual es diuen que poden caure en una sanció de 120.000 euros fins a 3 milions d'euros per incompliment de sanitat vegetal, clar, nosaltres estem donant-los els mitjos perquè puguen fer aquests recursos. Per un costat, per demanar-li al jefe de sanitat vegetal, a Vicente Dalmau, que es doni més informació, perquè l'única informació que tenen és aquesta carta sol·licitant-los l'autorització per tratament i per erradicació, i per un altre costat també han fet un recurs d'alçada al secretari autonòmic, diguent que no estan d'acord en el que està fent-se, i de fet estan aplegant ja les contestacions als recursos, i el següent pas és el contenciós administratiu, que anem a començar-lo ja.
Con la plataforma en si, què és el que aneu a fer, què teniu pensat, quines seran a fer mobilitzacions, què és el que teniu en ment?
Nosaltres fem una primera mobilització en el lloc en el que estem, que aquest dia sí que va tindre èxit, però després continuarem triturant. Nosaltres el que anem a, els camins que anem a emprendre és el contenciós administratiu en contra de l'administració per com està duent este tema. És una cosa molt, com diria, no va dir graciosa perquè això és dramàtic, però és que, com tot ciutadà, davant qualsevol comunicació que es faci a l'administració, tu tens un temps per fer un recurs d'alçada, que és un mes. Val, resulta que les cartes amenaçadores estes des de 120.000 a 3 milions un euro te les envien passat, justament passat el mes, per a poder-te dir després, que hi ha algunes descontestacions, bueno, algunes no, totes les contestacions que estan donant molts els llauradors, que el recurs d'alçà està fora de plaç, és extemporània. Claro, si quan em vas enviar la carta ja estava fora de plaç, claro, com no va estar fora de plaç. Bé, i el recurs, bueno, el contenciós administratiu que anem a iniciar, pues serà tant per la forma en la que estan actuant, com sobretot per el fons, no? Però la forma també té molt a veure en el recurs que en els pròxims dies posarem a l'administració.
Bueno, han vingut a estar així Radio Alcoi, vos agraïm moltíssim que mos hagueu dut així, justament on va néixer tot el problema. Teniu els micròfons de Radio Alcoi per a dir lo que vulgueu, que no vos hagi preguntat, o qualsevol cosa que vulgueu que la gent sàpiga.
Pues moltes gràcies, molt amable.
Tot clar?
Tot clar.
Tere, algo que añadir?
Home, a mi sí que m'agradaria que l'administració posara els peus així on estàs tu posats, que a fecha d'avui encara no han vingut a la zona zero. I això és molt trist. És molt trist que en una reunió li tingués que dir al director general que allò que has triturat està rebrotant. ¿sabes? Entonces, és el, si realment estan a la costa d'ella, llavors, pues, tenen que estar al costat.
Moltes gràcies.
A tu.
Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient. I need to move, I need to
wake up, I need to change. Enrique Moltó, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Enrique Moltó és professor de geografia a la Universitat d'Alacant i parlarem, evidentment, de la predicció meteorològica per a aquest cap de setmana, que sembla que serà força interessant, però abans volíem fer-li una pregunta, perquè en aquesta zona, quan n'hi ha un anticicló, pot ploure.
Bé, no? Jo els anomeno anticiclós plovedors, no? Que són una singularitat d'esta zona. De fet, el mateix temporal que van tindre, aquest temporal que amb notonitat i alevosia va deixar caure entre 80 i 100 litres, cosa que molta gent no es creu del tot perquè estava dormint, i quan plou de nit, això és un altre problema que podem fer d'això, no? Que quan plou de nit la gent no pensa que ha plogut tant, no? Pues, aquest temporal va ser, mira, aproximadament es va formar una baixa pressió de 1.020 a 1.025 mil·libars en superfície. Hem de dir que es considera baixa pressió normalment quan està per avall de 1.013, però així va formar una baixa en 1.020-1.025. I quan més ploïa, segurament la pressió a nivell de mar, perquè sempre es fa reducció a nivell de mar, no la pressió que tenim així en el coll, estava oscil·lant entre 1.025 i 1.030 mil·libars. Com és possible que si n'hi ha un anticicló, que vol dir que l'aire pesa i que bloqueja les pujades de la columna d'aire i, per tant, la formació de núvols, com és possible que en aquest tipus de situacions puga ploure? Perquè aquesta situació en aquesta zona, de vegades, no sempre, és a dir, siguin anticiclons que evidentment no fan ploure, però n'hi ha alguns que sí, aquesta situació de vegades es combina amb una bossa d'aire feta en altura, i aquesta bossa d'aire feta en altura fa que tinguis anticicló en superfície però baixa pressió en altitud, i aquesta combinació és molt habitual, bueno, molt habitual, ja voldrien que fora més habitual, és habitual quan plou, no? És la típica de fet de la gota freda de la lana, un poc està vinculada a aquesta estructura, no? I la baixa de pressió en altitud i l'aire fred el que fan és a modo d'aspiradora, és a dir, encara que hi ha anticiclons de superfície que en teoria no deixa pujar l'aire, n'hi ha una espècie de, entre cometes, torna a dir, aspiradora i dalt, que fa una succió, i que a més condensa de forma repentina l'aire calent, l'aire que puja de baix i el transforma en condensació i en pluja. A més, l'anticicló normalment, el que fa ploure així no és el de les Azores, per supost, que això és el punyeter que es fa es dona sempre sequera, sinó sobretot és un anticicló que està centrat en Europa, un anticicló tèrmic, normalment fred, allí es fa molt fort, i en la seva circulació, en la part sud d'eixa circulació, si no ens agarra de ple, sinó en el bord de sud, el que provoca és pues, uns vents de llarg recorregut marítim. Això va passar en desembre de 2016, va passar en la temporal de neu també de 2017, com dic, és habitual que va ser quan hi ha pluja així, i aquest recorregut marítim del vent que porta l'anticicló, encara que sigui l'anticicló, porta aquest recorregut marítim, i quan entropessa en les nostres muntanyes, que no són l'Everest, però en els seus 800, 1.000, 1.500 metres ja són suficients, provoca al xocar en elles un efecte que s'anomena disparo, és a dir, pues, com si fos una espècie de tobogà cap amunt, i els ajuda a pujar i trenca aquesta inèrcia teòrica d'un anticicló a no deixar pujar la columna d'aire i provocar moviments ascendents i, per tant, precipitació. Per això mateix fan és desmentir algunes creències al respecte, marquen que farà sol, i així això pues, quasi mai funciona. Perquè així, per exemple, si la baixada de pressió ve des del ponent de la península, ja podem tindre 1.000 mil·libars o 980 o 900, és una exageració que no es plourà. perquè l'aire és sec i per tant no plou. I amb aire fred en altitud, les dues coses, en aquest cas sí que tens pluja. I això és un poc la explicació d'aquest tipus d'anticiclons, entre cometes, proveedors. No?
Anticiclons proveedors, és un bon
sí,
concepte.
Sí, sí, sobretot perquè va contra el que la gent pensa habitualment.
Han tingut avui la primera conseqüència de l'entrada d'aire fred que va a continuar durant el cap de setmana. Veurem què passa durant la matinada de diumenge i dilluns, no?
Sí, bé, la veritat és que les portes estan obertes a l'aire fred, això és indiscutible, i també amb una previsió un poc incerta. Sí que el que està claríssim, com tantes vegades diem, és la invasió d'aire fred rotunda i contundent. Demà dissabte s'alçarem en temperatures, això segur que no estic fent així pronòstic, però aprofitem per fer un poquet, segur que seran baixes perquè hi haurà certa estabilitat i la massa d'aire fred s'haurà col·locat amunt de nosaltres. I jo més que assenyalaria sobretot el fet de que després la resta de la setmana, de la pròxima setmana,
sí,
a partir de diumenge ja, estaria dominada per aquesta massa d'aire fred que procedeix del nord d'Europa, una massa d'aire que anomenem polar continental, entre el polar continental i l'àrtica continental, més o menys. I aquest tipus de massa d'aire, de vegades, pues, bueno, la tens d'ahir damunt, el dura un o dos dies, tres dies, no sol durar molt més. Esta pareix que pot durar fins i tot una setmana damunt de nosaltres. I després, per a que es combine en humitat i doni en neu, és una altra història. Però pot passar, evidentment pot passar. El que sí que està clar és el que sí que és contundent, com diguem, l'entrada de massa d'aire, que més que destacar per intensa, destacarà per duradora. Donant, sobretot, les masses d'aire fred es destaquen sobretot en les màximes, és a dir, perquè les mínimes, igual tens un dia normal, entre cometes, i fa més fred de nit que en aquestes situacions, però sobretot destaca perquè les màximes tampoc poden pujar degut a aquesta invasió d'aire fred. No?
Seguirem pendents aquesta previsió.
Sí, està ben interessant. A més, com ara estem, entre cometes, tranquils, perquè ja ens ha plogut, ja mirem en més optimisme, aquest tipus de coses.
Enrique, moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu.
L'hora del medi ambient. Ràdio Alcoi.
Tornem a saludar a Paco Pascual per escoltar la frase amb la que tancarem programa.
Hola, sí, anem a tancar el programa en una frase d'Anna Maria Matute, Premi Cervantes 2010, que diu: la palabra es lo más bello que se ha creado. Es lo más importante de todo lo que tenemos los seres humanos. La palabra es lo que nos salva.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
En la cadena SER, hora 14, con José Antonio Marcos.